A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vaja, que al final acabarem pensant que la renda no està feta pel comú dels mortals. Dani Ferrerons, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Al final acabarem pensant això, eh?
Bueno, el comú dels mortals és el més fàcil, sí, és el més fàcil d'anar a buscar, perquè és el que menys s'escapa i el que està aquí i variarà poc, i és on és més fàcil de cara a l'estat de desgarrapar recaptació.
D'alguna manera, la renta del 2015 deixa entreveure una millora de la situació econòmica o no?
Sí, de fet, sí. Perdó. La renda del 2015 és la primera que s'aplica la reforma fiscal famosa que va fer el govern del Partit Popular a finals del 2014. Va entrar en vigor a gener del 2015, s'ha anat notant, per exemple, tothom qui té nòmina, en principi des del 2015 el seu net a percebre li va augmentar una mica, perquè aquesta reforma fiscal ja se li va començar a aplicar. Hi haurà altra gent que ho notarà en aquesta renda, perquè és quan liquides el pagament final, i aquí és on es notarà, més enllà de les retencions o pagaments de compte que ja ho han anat notant treballadors, empresaris, aquí és on es notarà, on també ho notarà un altre gruix de gent.
D'acord. Trets bàsics i fonamentals. D'entrada, els que l'han de fer i els que no l'han de fer. Com cada any encetem la conversa amb aquest, no sé si dir, llindar, que marca l'Estat, la declaració de la renda.
Això no ha variat, pràcticament, respecte a la reforma. O sigui, amb la reforma fiscal no ha variat. Estem parlant sobretot de treballadors per compte aliena, que tinguin només un pagador, treballin per una única empresa. Estem en els 22.000 euros, aproximadament. El qui superi aquest llindar l'ha de fer obligatòriament. Qui no el superi no té obligació de fer-la. Sempre la pot fer per si té alguna deducció, li pugui sortir a retornar, val? Però l'obligació no la té. Un cas dels treballadors per compte aliena, o sigui, qui treballa per una empresa, important, que moltes vegades a la gent se li passa, és que aquest llindar dels 22.000 euros només és per si treballes per una sola empresa. Quan has tingut rendiments de dues, és a dir, has treballat per dues empreses o has treballat per una i has cobrat de l'atur, per exemple.
D'acord, i ja no ens serveix aquest
llindar? Ja no ens serveix els 22.000 euros, llavors se'n va més o menys sobre els 12.000 euros.
Caram.
De seguida estàs obligat a fer-la.
És difícil pensar que algú tingui unes remuneracions anuals inferiors als 12.000, eh?
Sí, de fet, això és una explicació que diràs, ostres, i per què sobres que treballes per dues, per què l'has de fer, tens més obligació?
Perquè, és a dir, per què no es comptabilitza el muntant total i en canvi sí el nombre d'empreses amb
clar,
les que treballes?
L'explicació, llavors aquí es veu l'explicació que té el seu sentit comú, és que qui treballa per una empresa, aquella empresa ja t'aplica una retenció a la nòmina mensual calculada en funció del que cobraràs tot l'any. És a dir, et van fent una mini renda mes a mes, perquè si tu només tinguessis allò i no tinguessis cap altre rendiment, faries una renda que sortiria pues, a pagar o a tornar misèria pels diferencials dels decimals. No? En canvi, qui treballa per dues empreses, cada empresa que et paga en funció del que guanyes allà. No saps si has guanyat més o menys. Val? Per tant, una persona que guanyés en una sola empresa 22.000 euros, potser li aplicarien una retenció, m'invento, d'un 10%. No? Una que en guanyés 22 en dues empreses, meitat i meitat, cada una no li aplicarà un 10, perquè li aplicarà només conforme n'ha guanyat 11 a la seva. Potser li aplica un 3, i un 3, clar, si tinguéssim la mateixa norma, aquella persona s'estalviaria diners. Per això baixen el llindar de l'obligació de declarar. Aquest és un dels importants, perquè a més a vegades és un dels que la gent no sap, té interioritzat el cap als 22.000 euros, i moltes vegades també passa amb gent que ha cobrat l'atur, que a més és una situació que no és agradable, i que no ho fan, i amb posterioritat Hisenda els hi requereix perquè paguin el que ja s'han gastat, a més amb el recàrrec.
D'acord, i Hisenda considera l'atur com una empresa, vaja.
Sí, l'atur com un...
O sigui que, de nou, aquelles persones que, per exemple, fan, o ja, com tan sovint es coneix, aquelles condicions de contracte, bé, contracte uns mesos, els altres, vius de l'atur, després et torno a contactar... Tot això, al final, resulta...
Bueno, al final, si parléssim en termes de bruts, sí. Això és el problema que tenim una miqueta, perquè potser la societat en general no té prou coneixement o consciència fiscal, no? I tothom parla de nets. Si parléssim de bruts, quan guanyes tu? 15.000 euros bruts a l'any, que amb net potser se'm queden, després del que jo contribueixo a la seguretat social i en impostos, se'm queden potser amb 13.000. Si parléssim de bruts no hi hauria aquest problema, val? Perquè al final el que pagues a la renda és el que has deixat de pagar més a més amb la retenció.
Val?
Cada vegada hi ha més gent que ho sap, sobretot...
Probablement també, Dani, perquè molt sovint no s'encerta mai exactament la retenció que es fa en una nòmina, no?
Quan és una sola empresa s'ha d'encertar,
sí?
Perquè l'empresa està obligada a calcular-ho i anar-ho recalculant durant l'any.
Clar, és que dient-ho d'aquesta manera, és a dir, el treballador que només té una empresa,
sí,
encara que cobri a l'any 30.000, 35.000, 40.000, al final hauria de fer la declaració d'Hisenda,
sí,
i que no li sortís ni a pagar ni a tornar.
Sí,
això
sí,
hauria de ser...
Amb una xifra molt aproximada.
Si no,
si no té deduccions que li vagin a favor, sí, o no, sí, tingui altres ingressos, que li vagin,
sí, sí,
en contra per
resultat
de la renda.
L'ideal, sí, de l'empresa que fa bé la seva feina,
correcte,
seria que en cada nòmina mensual hi hagués,
sí,
en aquest sentit, la reducció.
Correcte, sí, sí, que anés... Veure, sempre parlem que hi ha un diferencial per l'arrodoniment i te'n pots anar
no,
20,
clar,
40, 60 euros a,
sí,
tornar,
sí,
o a pagar.
Però, esclar,
no?
Això, però, no, bueno, això no és res.
Això, és, sí,
això no és res. Sí, però sí, molt sovint molts poden dir que l'empresa hi ha hagut mesos que em dedueix, sí, un 15 i uns altres un 10 i uns altres no sé
doncs
què.
Doncs és perquè toca. L'empresa sempre et començarà reduint un tant per cent i a mesura que va avançant l'any, si t'ha augmentat el salari, t'incrementarà el tant per cent que et redueix, i si ja t'ha baixat el salari, doncs te'l baixarà.
D'acord. Per tant, primera consideració, qui tingui un únic contracte amb una empresa, mínim 22.000 euros per fer la declaració de d'Hisenda. La resta, en combinacions variables, ja
doncs
a fer-la obligatòriament.
Sí. Eh? Sí, llavors aquí parlem únicament d'això, rendiments del treball. També hi ha obligació per a altres tipus de rendiments. Si tens rendiments de guanys patrimonials, comptes bancaris, etc., els llindars per fer-la ja són molt més baixos.
Uh-huh.
Activitat econòmica, parlem de també entre els 1.000, 1.500, depèn, hi ha diversos supòsits, no? Però llavors de seguida...
Qualsevol combinació, ja gairebé, sí, de seguida obliga a fer la renda.
De seguida obliga, sí, quan hi ha rendiments d'altres
bancs. Pot tenir una empresa única a cobrar poquet, però si ja té el rendiment d'un lloguer...
Exacte, de seguida ja l'has de fer.
D'acord, sí, o si li hem pagat el que sigui per una feina determinada,
correcte,
ja hi tornem a ser,
sí,
amb el mateix, no? És a dir, qualsevol combinació que vagi més enllà de la estricta de treballador, empresa,
sí,
nòmina inferior a 22.000 euros, qualsevol cosa que es desmarqui d'això...
Hi ha uns llindars, però de seguida...
De seguida has de fer. Primera consideració, per tant. Deduccions, que és un altre d'aquells grups que sempre interessa saber d'entrada.
Sí. Deduccions... s'han modificat una miqueta de forma restrictiva. És a dir,
vaja,
aquesta reforma fiscal, a grans trets, el que ha fet és baixar tipus, possiblement també per... L'explicació teòrica és perquè hi ha una recuperació econòmica, val? També hi havia unes eleccions a un any vista des que van fer la reforma fiscal,
mm-hmm,
llavors possiblement...
Baixar tipus, perquè ens entenguem, Dani, disminuir la pressió fiscal?
Exactament. Disminuir la pressió fiscal pel que fa als tipus. És a dir, jo guanyo... La renda és un impost que va amb uns tipus marginals. És a dir, quan més guanyes,
més pagues.
Llavors, comença a haver-hi una part de diners que vas guanyant que no paguen impostos, que van al tipus del 0%. Representa que és la quantitat que necessites per viure. Pot anar sobre els 5.000 i escaig euros, si és una persona sola, sense fills, sense ascendents a càrrecs. A mesura que tens fills, ascendents a càrrecs, disminucions, aquesta part exempta puja. Però anem-ho a fer fàcil. 5.000 i escaig euros que van al 0%. Llavors, després, quan comences a guanyar a partir dels 5.200 euros... Doncs cada euro d'aquells que vas guanyant pagues un tipus, no? Que ens en podem anar sobre el 20%, més o menys, fins que arribes amb un altre tram. Ara passo a guanyar, doncs... Mira,
aquell famós quadre dels trams que tothom té molt
al cap. El quadre dels trams que de tant en tant surten als diaris.
Ah, exacte.
No? Doncs passo a guanyar, t'ho dic, als trams aquí a Catalunya, perquè...
Perquè recordem que hi ha alguna...
Exacte,
diguem-ne...
que hi ha mitja renda va a l'Estat espanyol i mitja renda a la Comunitat Autònoma de Catalunya. I llavors a la mitja renda de l'estat espanyol té els seus trams amb els seus tipus i la de la comunitat autònoma té els seus trams amb els seus tipus.
Comparativament, nosaltres paguem més.
Sí.
Aquí hi ha una fiscalitat més elevada, no?
Sí, sí. Entre altres coses perquè el que va fer l'Estat va ser pujar els trams, els tipus de cada tram. Llavors, quan l'Estat ha fet la reforma fiscal i ha baixat els tipus dels seus trams, Catalunya no ho ha fet.
D'acord.
Val? Com moltes altres comunitats autònomes que no ho han fet. Algunes sí que ho han fet, igual que l'Estat o fins i tot menys, com per exemple Madrid, que sempre baixen molt els tipus, gairebé tots els tributs. Però Catalunya
dit,
no.
Dit així, tornarem a... Si algú estigués empadronat a Madrid... Pagaria menys,
Sí, en renda sí. En renda sí, hi ha altres impostos, com successions, donacions...
D'acord. Sí, sí, com que no és el cas, o menys el nostre, o almenys en Dani no és aquí per dir-los que vagin a fer la renda a Madrid, els trams aquí...
Doncs llavors tenim que el primer tram, a partir d'aquest import que està exempt per viure, teòricament, doncs ja pagues un 21,5%. Dius, ostres, és molt import això, no? Bueno, és molt import, la gent no ho nota, però és així. Perquè la que surts de la part no exempta, pagues un 21,5. La gent dirà, ostres, jo tinc una nòmina i no em retenen un 21,5. Clar, perquè la nòmina et retenen la mitjana de tots els trams. Com que hi ha gran part al 0%, doncs aquella gran part al 0% fa baixar la mitjana.
D'acord, és evident que aquí tothom sap que aquests trams inicials, els més inicials seran els que apleguen una majoria de mortals, i per tant aquest 21% que es carrega aquí té una raó estadística, no?
Sí, el tipus, la retribució mitja en renda, ara va baixar una mica en les últimes rendes aquestes de la crisi, però ens anàvem sobre els 20-24.000 euros, no?
D'acord.
En aquests trams ens estem anant ara mateix amb un 26-29% de tipus marginal. Vol dir que per l'últim euro que guanyo pago un 26-29%. Però és que a partir de 34.000-53.000 euros ja ens en anem gairebé al 40%. Que és un... Per això les classes mitges dels 20 als 50.000 euros...
El que deies tu. Són els que suporten la major part de la càrrega fiscal.
Està bastant gravat. Fins on arriba? Arriba els tipus fins un 48%. És a dir, el futbolista o executiu que guanyi 4 milions d'euros paga el 48%. Que diran, ostres, és gairebé la meitat, sí, però és que el que en guanya 40.000 o 50.000, hi ha una part que ja està pagant un 40%. No ens anem tan lluny del futbolista dels 4 milions.
Per
val?
Això, per això.
Per això és on...
I comparativament el futbolista ja tindrà nou contracte al pagament Hisenda, perquè li quedi tot ben net.
Perquè ells pacten nets i fan
passar pagar-ho. Pacten nets i fan nets. I segurament per això que deies, tenim la visió del net, perquè el net és el que ens serveix per viure, no?
Sí, sí, és difícil, jo entenc. Entenc que és difícil.
El net és el que ens queda per poder anar per la vida d'una manera o d'una altra, no? Llavors és més difícil. Ens posem, com sempre, en aquell, no sé si dir, tipus mig de parella, i que d'entrada pugui pensar, bé, ens surt més a compte fer-la individual o fer-la conjunta?
Això, la solució és ràpida i senzilla.
Vinga.
Quan un dels dos de la parella no treballa, ni té ingressos, conjunta. Quan treballa, per poc que treballi o per pocs ingressos que tingui, individual.
D'acord.
Per què?
Tornem-ho a repetir, eh? Sí. Quan un dels membres de la parella no tingui feina, millor fer la declaració conjunta.
Sí.
Quan
no tingui ni feina ni ingressos.
Ni feina ni ingressos, d'acord. Sí. Millor fer la declaració conjunta i quan els dos tinguin feina o ingressos, millor fer-la individual.
Correcte. Això, l'explicació és pel que deia ara. La renda és un impost que va a tipus marginals. Quan més guanyes, més pagues. Fer una declaració conjunta vol dir que fas una declaració sola i poses lo bo i lo dolent.
D'acord.
És a dir, poses les deduccions, els fills, els mínims. Ara, també poses els ingressos.
I mai les deduccions, en el cas de fer-la conjunta, suposaran...
No.
Un guany o un avantatge respecte a fer-la des del punt de vista individual.
No has de tenir molts ingressos, has de tenir molts fills, has de tenir molta deducció perquè...
s'han de donar tot un seguit de...
Sí, casos estranys. De seguida que si un guanya 20 i l'altre 20, clar, ja ens anem amb una renda de 40.
Clar.
Els tipus de 40, i estem parlant que ens anàvem cap al 37%, no? Doncs més val dos rendes de 20 que no puges amb uns tipus tan alts, I a més, quan fas dues rendes separades, les reduccions de cadascú les segueixes tenint.
Entenc, per tant, que de conjuntes no se'n fan masses de declaracions.
Cada vegada menys.
Cada vegada més,
clar,
la
dona
compte, no?
Treballa, que antigament doncs, no estava en el món laboral, cada vegada se'n fan menys.
Retencions que pugui tenir parella tipus i amb alguna criatura o amb algun pis de lloguer o amb algun pis comprat amb hipoteca al damunt, etc.
Quan dius retencions, què vols dir?
Perdó, vull dir bonificacions, no retencions.
Vale,
no.
Vale,
no,
sí.
No, bonificacions.
Reduccions o bonificacions.
Reduccions, això em refereixo.
Les reduccions o bonificacions, això que dèiem, amb la nova reforma fiscal han baixat els tipus, això és millor pel ciutadà, però per un tema de, també d'exigència de Brussel·les a l'estat espanyol de dir, ojo que us esteu recuperant, però no tant, a veure com han baixat els impostos, ho han maquillat una mica eliminant reduccions i bonificacions o minorant-les.
D'acord.
Val? Llavors, reduccions bones que n'hi ha, la de la compra de la vivenda habitual.
Vinga.
Però aquesta l'any 2013 ja la van eliminar. És a dir, qui va comprar abans de l'any 2013 pot seguir-se deduint el que va pagant del préstec hipotecari.
D'acord.
Tant és capital com interessos.
D'allò que va comprar el 2013.
Sí. Ara, qui compra del 13 en endavant ja no la té.
D'acord.
Ja no la té. O sigui, és una deducció que és molt important perquè hi ha un... A nivell de recaptació és molt important perquè hi ha un gruix molt alt de contribuents. És una deducció que alguna vegada s'havien amb la crisi, fins i tot es, sembla ser, plantejat eliminar, però per un tema de... I Europa ho havia suggerit, però per un tema de que és una deducció molt...
important.
Molt implantada i que la gent l'espera, no? La deducció de la renda per les vacances són 1.000 euros en funció del que cobris del que paguis d'hipoteca, doncs aquesta continua sent. Està destinada al llarg del temps a desaparèixer mentre no ho canviïn.
D'acord.
Perquè cada vegada doncs, la gent que vagi comprant-se la vivenda habitual ja no la tindrà.
En qualsevol cas, només és aplicable a aquells que van comprar la vivenda el 2013 o abans.
Exactament.
La resta ja sap que si compra una vivenda, doncs
no
té jugar, que dirien els castellans, i ja està.
Clara.
Casos de lloguer.
Casos de lloguer. Aquest precisament ha canviat amb aquesta reforma fiscal. O sigui, el 2015 ha canviat. Casos de lloguer, hi va haver-hi la deducció molt similar a la de la compra, que és més o menys un 10% de l'import que pagues, te'l pots deduir en renda, amb uns límits. També en aquest cas hi havia el límit d'ingressos, no s'ho podia deduir tothom, com passa amb la vivenda, sinó que només s'ho podia deduir rendes baixes o mitges, però mitja alta ja no. Amb aquesta reforma fiscal el que han fet, també han eliminat la deducció del lloguer, a partir del 2015. És a dir, qui té un contracte de lloguer de vivenda habitual anterior al 2015, se'l podrà seguir deduint. Qui faci un contracte d'arrendament, de lloguer, a partir del 15,
no.
Ja no se'l podrà deduir.
És que anava a preguntar precisament per aquells, repetim allò, model tipus, parella, que o compra pis o que vol llogar, en qualsevol dels dos casos ara no tindria cap mena de deducció.
A partir del, del gener del 15,
15,
o ara
sí, guany, o ara.
Tant si compres com si llogues, en renda no tens cap deducció.
D'acord. Per tant, és igual, feu-ho com vulgueu, perquè des d'un punt de vista d'hisenda no hi haurà cap mena de bonificació,
perquè
es compri o s'hipotequi o es signi una hipoteca o un contracte de lloguer.
En aquest sentit, no.
Quines deduccions queden?
Queden, a part de totes aquestes dels règims transitoris.
Ni per compra de pis, ni per lloguer.
Aquestes queden per la gent que... O sigui, hi ha un règim transitori per qui va comprar abans o va llogar abans.
Sí, sí.
Deduccions noves queden, queda la del pla de pensions.
Vaja.
La del pla de pensions, que aquesta, amb la reforma fiscal, també l'han limitat una mica.
Però encara s'aguanta.
Però s'aguanta.
És a dir, qui tingui un pla de pensions i qui faci aportacions a un pla de pensions, encara les pot deduir.
Correcte, sí. Han limitat una miqueta el límit màxim d'aportacions, l'han baixat una miqueta, però encara aportacions a dia d'avui són deduïbles. I a més, aquesta és una deducció que és bona, val? Perquè és una deducció que rebaixa directament la base imposable, és a dir, rebaixa el que guanyes. Ho faré fàcil amb números. Si tu guanyes 30.000 euros i aportes 5.000 euros a un pla de pensions, és com si en guanyessis 25, perquè la renta poses els 30 menys el 5. El 5 que has aportat al pla no paguen impostos.
D'acord.
Llavors, amb allò que explicava...
És a dir, directament queden exemptos d'impostos.
Exactament. Amb allò que explicava que la renda va per trams i que quan més amunt estàs, més pagues...
Clar, doncs, la baixes de cop.
Clar, baixes a l'últim tram. baixes el tram que pagues més. Llavors aquesta és interessant.
Sembla com si Hisenda digués: espavila't tu amb el pla de pensions, ja te...
Bueno,
dona la sensació,
sí,
no?
Sí,
perquè és un... una, no sé si dius, una deducció molt directa, és una aplicació, sí. Vaja, aquí, sí, és, aquí és una qüestió...
És una que és bona. Ara, també s'ha d'explicar la lletra petita.
Vinga.
S'ha d'explicar la lletra petita. Tu ara t'ho redueixes de la base imposable, però el dia que ho cobris, és a dir, el dia que et jubilis i llavors tu recuperes el pla de pensions, llavors
tremola.
Aquell dia és com si ho guanyessis, val? És com si tinguessis una empresa que t'està pagant, vas a la renda i consignes l'import que has cobrat del pla de pensions com si fos una empresa. Llavors no és un estalvi fiscal purament, sinó que és un diferiment,
és a dir,
m'ho estalvio ara, però ho pagaré quan em jubili. Avantatges aquí: se suposa, cada cas és un món, però que durant la vida laboral guanyes més que quan et jubiles. Llavors, durant la vida laboral, quan tu estalvies, t'estalvies més que quan et jubiles i ho guanyes el que pagues. Se suposa, perquè poden haver casos a la inversa,
Però diguem-ne que en la majoria de casos...
En la majoria, i sobretot per treballadors,
exacte,
se suposa que
diguem-ne, és difícil contemplar que la jubilació et dona més cada mes que no pas quan treballaves. Però...
Això per una banda. Per una altra banda, durant tots aquests anys ho has tingut tu. I ho has pogut fer, si mirem des d'un punt de vista econòmic, ho has pogut fer rendir tu. Val? Això és un altre. I com a tercer factor, que teòricament és l'important i és l'objecte del pla de pensions, és que t'estàs preparant complementar una pensió perquè la teva vida, quan deixes de treballar i tens menys ingressos, sigui millor o menys difícil.
Però no és el primer cop que t'ho preguntem, més enllà de la renda. El gestor pot dir que val la pena un pla de pensions?
Depèn. Cada persona és un món. Jo com a economista, quan diuen... Què faig per encarar la pensió? Jo diria, la meva recomanació sempre és, en la mesura del possible, diversificar. O sigui, no confiar tota la pensió ni a l'Estat,
ni al pla de
pensions, ni tota la pensió a un pla de pensions d'una entitat financera, ni tota la pensió a immobles arrendats, no? En la mesura del possible, clar, això sempre que pugui ser. Doncs si en tens 30, jo diria, doncs 10 a cada cistell, no? Perquè si l'Estat fa fallida, doncs, o rebaixa les pensions, doncs que tinguis el pla de pensions, però no ho posi tot el pla de pensions perquè no deixa de ser una entitat que tampoc està garantit. Val? Si fa fallida l'entitat, doncs tens la resta i els immobles, doncs...
Ens has posat d'una manera, però què surt més a compte? Invertir en un patrimoni immobiliari o ficar els diners en un pla de pensions?
Bueno, jo el que deia, sempre que es pugui, diversificar, perquè clar, després cada producte ja no és per un tema fiscal.
Suposo que tindrem en cap tot allò del rendiment que ha pogut donar cadascuna de les coses. Un pla de pensions dona un rendiment...
Depèn del pla, hi ha plans de pensions que en donen més però no són garantits.
Però diguem-ne que no tenen massa fama els plans de pensions de donar allò.
No.
I en canvi, des del punt de vista d'inversió, la inversió immobiliària, almenys va haver un moment en què... Esclar, sí. Allà s'hi van deixar molts estalvis, clar. Molta gent, no?
Sí, ara també el qui es va deixar els estalvis per fer una inversió immobiliària que en 5 anys ha baixat de valor a la meitat i que no es pot ni llogar, també els ha enterrat allà, no? Ja. És una miqueta... no hi ha una resposta única. Llavors aquí també va una miqueta el tarannà de cadascú.
D'acord.
Qui confiï més en l'Estat, doncs nosaltres, per exemple, assessorem molt empresari individual, no? Pues qui confiï moltíssim en l'Estat, doncs ha pujat la quota d'autònoms i cotitza per l'Estat. Qui no hi confia gens, doncs paga d'autònoms el mínim, i si confies en l'immobiliari, doncs te compres un pis per llogar quan et jubilis, o fas un pla de pensions amb una entitat que hi confiïs.
A l'economista, però, l'experiència que li diu? Que val més la pena confiar en l'Estat que en l'immobiliari, per exemple?
Home, l'Estat fins ara no ha fallat. Clar.
Per això pregunto,
Les perspectives també, per la línia demogràfica, és que canviarà això, i que fins ara doncs era diferent.
L'Estat ho tindrà més difícil per poder mantenir...
Cada vegada ho tindrà més difícil. Llavors les cotitzacions socials, que són el que sustenta una miqueta les pensions, molt més tampoc les pots pujar, perquè quan les puges les empreses se te'n van a Marroc i ja se te'n van sense pujar-les.
Està clar. Que quedi clar, per tant, que no desgrava ni la compra d'una vivenda, no desgrava un lloguer, sí desgrava, i d'una forma així molt directa, un pla de pensions.
Correcte.
Però que cal pensar que el dia en què s'hagi de cobrar aquest pla de pensions, després cadascú amb la seva entitat bancària ja veuria com i de quina manera, aleshores sí que tot això entrarà dins la declaració de l'Hisenda. Què és un rendiment irregular?
Un rendiment irregular és un rendiment obtingut de forma irregular, és a dir, en un període de generació llarg, però que es cobra en un sol cop. Per exemple, una persona, un empresari que resulta que està fent un llibre i l'està fent durant 3 anys, i al 3 anys fa el llibre i el ven. Clar, la renda, tornem a lo mateix, un impost marginal, quan més guanyes més pagues. Si resulta que aquell llibre el cobres tot un any, aquell any tens una clatellada de la renda perquè has guanyat molts diners. Si l'haguessis cobrat una tercera part cada any de l'editorial, la clatellada hagués sigut menor, no? Doncs per intentar suavitzar l'efecte d'aquests rendiments irregulars, quan hi ha un rendiment irregular es minora, val? És a dir, hi ha unes reduccions, abans era el 40, ara també ho han baixat, com tot això que han anat baixant a canvi de baixar els tipus,
el 30,
i ara és del 30. Val? Llavors això és la minoració per rendiments irregulars. No és una cosa molt freqüent.
No, per això t'ho preguntava. En canvi, els acomiadaments sí.
Els acomiadaments finalment han quedat mitjanament salvats.
A veure. Val?
Els acomiadaments, abans de la reforma fiscal, no tributaven, és a dir, a tu t'acomiadaven, et donaven una indemnització.
I aquesta indemnització?
Sí, sempre que estigui dins dels límits que marca l'Estatut del Treballador, doncs que siguin 45 o 33 dies per any treballat, si és improcedent, hi ha diversos baremos, no tributava, no pagava impostos. En la primera proposta de la reforma fiscal passava a pagar impostos. Va aixecar molta polseguera i va haver-hi molt... Bueno, va ser de les coses que se'n va parlar moltíssim i possiblement se'n va deixar de parlar d'altres. No sé si intencionadament o no, es va centrar molt el debat de la reforma fiscal en aquí.
D'acord. Bé, perquè estaria més o menys en el mateix que la quantitat de l'atur, no? En el sentit de que jo passo per una qüestió que és un greuge per mi i l'Estat encara em demana que jo pagui per aquesta quantitat que en el fons jo rebo perquè m'han acomiadat de la feina.
Sí, l'atur, per exemple, per això tributa.
Sí, sí.
Llavors el que volia era que aquí s'equiparés com a l'atur o com un rendiment de treball.
Ja, clar, però diguem que la situació era bastant més traumàtica en aquest
sí,
sentit, no?
Sí, perquè, sí, bueno, tot i que l'atur, clar, la indemnització no deixa de ser uns diners que reps i després vas a l'atur. A l'atur hi pots anar també sense indemnització, per una finalització de contracte, per exemple. Una indemnització potser... cada cas és un món, però potser és menys traumàtic que a vegades l'atur. A veure, on està la línia de què és més traumàtic o menys és molt difícil.
I el que està clar és que l'impacte social tenia molta relació amb el que comentàvem, no? Amb aquestes situacions de traumàtiques d'un moment de crisi intensa en què moltes persones anaven al carrer i que, per tant, el poc que tenien en un moment de crisi, encara l'Estat els demanava
que hagués de pagar.
Que hagués de pagar, no?
Llavors, aquí al final, després de tot el debat, doncs va quedar, primer deien que a partir de 2.000 euros ja es paguessin impostos i al final va acabar en 180.000, és a dir, no és que estigui exempt l'acomiadament, però bueno, només pagaran per un tema d'un acomiadament grans executius i poca cosa més, perquè ja sigui 180.000 euros un acomiadament, en concepte d'indemnització, ja estem parlant de salaris molt alts, i aquests sí que els pagaran.
En situació de vida real, vinga, arrendadors i arrendataris, contractes de lloguer, entre propietaris i inquilins, a veure.
Els contractes de lloguer, ja hem dit que els inquilins, els arrendataris, tenen deducció els que tenen el contracte abans del 15, els que després no en tenen, a causa de la reforma.
Amb això ja ha quedat clar. Això val també per locals comercials? No. És a dir, qui sigui un petit empresari i sigui inquilí d'un local, tampoc podrà...
S'ho dedueix en la seva activitat.
Entesos.
Però s'ho dedueix com tota altra despesa.
Com tota altra despesa que formi part del negoci.
Exacte, sí.
D'acord,
queda individual clar. Declara els ingressos i declara totes les despeses.
Queda clar.
La diferència és el que va a la renda.
Queda clar.
Per persones físiques, arrendataris, ja ho hem dit, els arrendadors, o sigui, la gent que té propietats i lloga els immobles. Aquí... també han anat una miqueta enrere amb la reforma fiscal. Val? La renda dels lloguers ara mateix és una de les rendes millor tractades a l'impost sobre la renda. Val? Antigament aquí no hi havia una cultura d'arrendar, la gent li costava molt arrendar, la gent volia comprar, i al final doncs, es va haver de dissenyar una... una pressió fiscal més baixa perquè la gent també s'animés a llogar.
A llogar. No? Tampoc llavors, ha servit de massa, perquè ara...
Bueno, el parc de vivendes llogades ha anat augmentant.
Sí, però esclar, tampoc ara tindràs deducció.
No, sí que en tindràs, sí. Ara ho matitzo. Han anat enrere, però no del tot, només en una part. És a dir, fins al 2015, tothom qui arrendava un immoble, sempre que fos per una vivenda habitual, si és per un local comercial, no, i sempre que sigui per una vivenda habitual que s'hi visqui, una família,
sí,
una persona,
sí,
és a dir, lloguers turístics, no, segones residències tampoc,
no,
val? Doncs té una reducció del 60%. És una renda molt ben tractada. És a dir, jo tinc un pis, el llogo amb algú que hi va a viure, del que em paga, el 60% no paga impostos.
D'acord, m'aturo. Està més ben tractat el propietari del pis que l'inquilí, no?
Sí.
Sí, sí. Es pot dir així,
sí,
eh?
Sí, sí.
D'acord.
Sí, sí.
Perquè el propietari del pis té una reducció, té una deducció que no pot tenir l'inquilí.
Sí, correcte.
D'acord, sí, sí. Queda clar. És a dir, si jo sóc propietari d'un pis i el llogo a algú i aquest llogater l'utilitza de primera vivenda, de la vivenda habitual, jo com a propietari tinc dret a deduir fins al 60% sí, de la quantitat que
ingressada
em paga,
sí, l'inquilí. El 60% no paga impostos. Llavors és una renda molt ben tractada per incentivar que hi hagi un parc de vivendes suficient per atendre la demanda de gent que vol llogar. On han anat enrere els propietaris? En què abans aquest 60%, si llogaves a un menor de 30 anys, primer van ser 35 anys, després 30, aquesta reducció del 60 era el 100%. És a dir, si ja hi havia molt propietari reticent a llogar joves, encara ho eren més.
D'acord.
I es trobaven els joves que no podien accedir a vivendes. Doncs què va fer a l'Estat? Va dir,
per sota dels 30 anys,
qui llogui primer els 35, després els 30, no pagareu res d'impostos. Val? Això, bueno, doncs estava molt bé. Evidentment, lloguers a joves tampoc normalment no eren lloguers molt alts, però bueno, pisos va ser una bona mesura, doncs, per posar pisos de lloguer assequibles, doncs, al mercat.
Té una mica de paradox això, De què serveix afavorir un mercat de pisos de lloguer si no afavoreixes els que seran inquilins d'aquests pisos?
Sí.
Perquè d'alguna manera l'Estat, vaja, facilitava els propietaris que posessin propietats en règim de lloguer, però en canvi no deduïa res als inquilins que havien de pagar.
En renda no, durant uns anys l'Estat va tenir un... Bueno, era via comunitats autònomes. Posava una ajuda que li deien renta d'emancipació, que amb els joves que llogaven un immoble, doncs els hi pagaven una part del lloguer, que em sembla que anava sobre els 200 euros.
D'acord, és a dir, per renda no, però hi havia altres ajuts,
exacte,
que podien compensar aquesta situació.
Estava força bé, que diria que ara no funciona.
Ara, pels propietaris, què ha canviat?
Sí, el que ha canviat és que els lloguers a joves, que abans no pagava res d'impostos,
sí,
doncs ara s'ho han eliminat. Això,
d'acord.
Val? A més a més...
És a dir, ara serà el 60% de deducció
el 60,
per tothom.
Per tothom. Lloguis amb un jove o lloguis amb un gran. Aquesta mesura, que han canviat, com hem vist amb altres, sempre que canvien la norma deixen un règim transitori. És a dir, jo vaig comprar una vivenda habitual el 2012, el 2013 van dir que a partir d'ara no serà deduïble, però deixem pels anteriors que segueixin.
D'acord.
No? Aquesta és una de les que no han posat ni règim transitori.
O sigui, directament...
et pots trobar algú que el 2014 va llogar amb un jove per tenir el 100% de la deducció,
sí,
i el 2015 es troben que els hi canvien la norma i no hi ha règim transitori. O sigui, el contracte que vas fer uns mesos abans tampoc et serveix per deduir-te la finalitat, amb una de les finalitats amb les que vas fer el contracte.
D'acord.
És estrany, eh? Normalment sempre que es canvia normes
hi ha un període transitori.
Però en aquest cas, no.
D'acord. D'alguna manera la renda afavoreix contractes de lloguer llargs o curts? O és igual, això?
Bueno, és el mateix.
És el mateix,
sí,
eh?
Perquè que això ja no és una llei fiscal, els contractes d'arrendament han de tenir un mínim per una garantia de l'arrendatari, del llogater, que abans eren 5 anys, fa un parell d'anys ho van canviar i ho van passar a 3. Val? Té menys seguretat jurídica el llogater, però també...
Davant de determinades situacions.
Sí, i es va fer perquè el propietari que volia llogar i no llogava perquè 5 anys li semblava un espai massa llunyà, doncs que amb 3 s'animi. No? Llogues una miqueta per aquí van anar els trets.
D'acord, ens queden 7 minuts. Vendes d'immobles, herències, diguem-ne, totes aquestes quantitats de diners que poden venir més o menys de cop i que d'alguna manera s'han de poder gestionar.
Val. Herències no val l'impost sobre la renda, les herències, val l'impost sobre successions i donacions, que això, a més, ho regula la comunitat autònoma.
Uh-huh.
O sigui, en aquí ho cobra la Generalitat. Val? I ara mateix no parlem, no ens toca, però el resum és que de pares a fills i entre cònjuges, marit i muller, muller, marit,
sí,
està molt ben tractat.
D'acord.
Val? Quan hi ha heredes que ja són altres graus de parentiu, ja no tant.
D'acord.
I si són estranys, doncs la clatellada és forta.
D'acord.
Però familiar de primer grau està molt ben tractat. Això en herències.
Com... Donacions,
donacions,
loteries...
Donacions i loteries tampoc va a la renda, donacions també va a la comunitat autònoma, i no està tan ben tractat. Normalment a tot arreu van igual, successions i donacions, o sigui, per mort o per vida. Però aquí a Catalunya, en el seu dia, quan va entrar Convergència, va entrar dient que trauria successions i donacions, amb el programa ho portaven i ho defensaven a capa i espasa.
I això continua.
Quan van arribar van dir que no hi havia diners a la caixa i traien successions i no traien donacions.
D'acord.
Normalment no passa, però aquí ho tenim així ara.
És a dir, ho tractem igual, eh?
Ho tractem igual, però donacions de pares a fills sí que paga aquí a Catalunya.
D'acord.
Val?
Perquè ho dic no per allò, eh? Perquè de dir, mira, ho deixo en el testament o faig una donació en vida? Doncs fet per fet, acabaran
fet,
pagant
si la família sap bé i tot va com ha d'anar, millor en el testament i no en vida.
Queda
a nivell
clar,
fiscal.
Eh? A nivell fiscal. Si la família sap bé i tot va com ha d'anar, que això també ja és una altra qüestió, que el gestor no hi pot fer res, o no hi pot fer gran cosa, millor en el testament que no una donació en vida.
Sí, una donació en vida és més cara.
Una donació en vida és més cara, quan se suposa que es fa més o menys, diguem-ne, més... En fi, és igual.
Sí, aquí a Catalunya, a Madrid, per exemple, és gratuïta.
Sí, veus? D'acord. Loteries...
Loteries paguen un impost que és el de la loteria, que... paguen un... abans estaven exemptes, sempre que siguin les loteries de l'Estat,
sí,
Onze,
sí,
Creu
sí.
Roja, que estaven exemptes. Ara paguen un 20% a partir de 2.500 euros,
d'acord.
Però no va a la renda.
No va a la renda,
no
eh?
No va a la renda, i és un impost que pagues, de fet, ja ni el pagues, perquè quan et paguen el premi ja te l'han descomptat.
D'acord, o sigui que
ja
aquí no...
I tu ja reps un net que si no t'hi fixes, doncs...
Que
doncs,
ja està.
Sí, content ja està, suposo, i no mira res.
Vendes d'immobles, allò que dèiem.
Vendes d'immobles. Això és una de les grans... canvis que potser han anat a millor en aquest canvi a la renda. Dins de la renda de les persones físiques és com si hi haguessin dues subrendes. La part general, que és el que guanyes, rendiments del
treball
activitats econòmiques, lloguers, etc. I la part que li diuen la base de l'ahorro, la base de l'estalvi, val? Que aquí és on van els interessos bancaris, els guanys patrimonials, ja sigui d'accions, fons d'inversió, vendes d'immobles. Aquí han canviat els tipus i aquí sí que s'ha millorat bastant, val? Perquè ara estem amb uns tipus del 19 al 23%, abans estàvem del 21 al 27%.
D'acord.
Val? Ha baixat 4 punts i a més, abans ja pagaves un 27% a partir de quan havies guanyat 24.000 euros i ara fins a 50.000 euros pagues un 21%. Aquí ha anat a millor, és una de les coses que ha anat a millor. Això és per guanys patrimonials o vendes puntuals, etc.
Mm-hmm. Per tant, si jo venc una casa i la venc per 250.000 euros...
Si te'n va, s'ha de mirar què et va costar.
D'acord.
Si et va costar 250.000, no has guanyat res. Val? No pagues res.
D'acord.
Si te'n va costar 100.000, n'has guanyat 150.000. Sobre aquests 150 que has guanyat, pagaràs aquests tipus.
I si ho plantejo, al revés, Dani? Com que tot s'ha desvaloritzat tant, jo vaig comprar aquella casa per 250.000 i l'haig de vendre 180.000.
Bueno, doncs
i per tant n'he perdut...
N'has perdut 70.000. Ho declares a la renda, declares una pèrdua de 70.000 euros i tens en aquella mateixa renda on les quatre següents per compensar amb possibles compres i vendes en benefici. És a dir, n'has perdut 70, sí. L'any que ve... Si aquests 180 que has guanyat els invertis en unes accions i el vens al cap d'un any per 250,
sí,
n'hauràs guanyat 70, no et pagaran impostos.
D'acord.
Perquè tens 4 anys per compensar-los.
També hi ha uns límits a la baixa? Si jo vaig comprar un pis per 250.000 euros i el venc per 100.000 o el venc per 50.000?
No.
Em poden dir alguna cosa?
Bueno, et poden dir, ja no pel tema del
pagament,
et poden dir pel tema de que sigui un valor de mercat o no... Hisenda, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que és la que recapta l'impost de transmissions, que és quan hi ha vendes.
M'imagino per allò d'un cas de necessitat, mira, és que l'haig de vendre, encara ja ho sé que és un preu que no és el de, però me l'haig de treure de damunt.
Pot passar.
Pot passar,
i a més la Generalitat té uns valors que fa un valor catastral per uns coeficients i entén que allò és el mínim pel que es pot vendre. Si vens per sota, tu has de poder acreditar
que hi ha una necessitat, és a dir, que hi ha unes condicions, que hi ha unes raons.
Més que una necessitat, que el mercat diu que aquell és el preu i que els seus coeficients no estan bé.
D'acord.
Pot passar això. Aquí Sitges, per exemple, amb els pàrquings passa. O sigui, hi ha el valor catastral, amb la revisió que ens van fer, que van quedar valors catastrals alts pels coeficients, a vegades dona uns imports que estan per sobre de valor de mercat. I llavors, quan has de liquidar els impostos,
la feina és,
o liquides pel que diu els aquests coeficients, o si no, doncs jo recomano tenir tota prova bona,
per poder justificar. Ens deixem moltes coses?
Bueno, ens en deixem.
Són les 11. Si ens en queden algunes d'importants, tornarem un altre dia. Dani, gràcies.
Molt bé,
per estar aquí amb nosaltres. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.